Bon dia de gran contrast tèrmic, inici de dia fred, però al migdia l'ambient serà càlid amb més de 20 graus de màxima.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui dilluns, 11 de desembre de 2023. Avui a Begur veuran sortir el sol d'aquí justament 4 minuts i ara mateix estan a una temperatura d'11 graus. El dilluns ha començat amb algun núvol baix, petits bancs de boira o boirina, que són de base local, però la tendència al llarg del dia serà que quedarà un cel més assolellat i amb presència de núvols alts i prims. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, l'informatiu comarcal de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també podeu escoltar a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè aquest inici de setmana ha estat marcat pel nou conveni que ha signat l'Ajuntament de Torroella i l'EMD de l'Estartit. A més, hem de destacar que Begur destinarà 6 milions d'euros de fons Next Generation a 5 projectes de turisme, sostenibilitat, comerç i patrimoni. A més, a la portada de successos hem de destacar que hi ha hagut un detingut a la Bisbal d'Empordà que és multireincident, menor d'edat, després de que entrés a robar en un domicili. Ho repassarem tot durant l'informatiu i, a més, avui parlarem amb un dels impulsors de la iniciativa solidària, el Tió Català, i també psicòleg clínic Jordi Barris. I, com cada dilluns, també parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut. De seguida ho repassem tot. Abans, però, hem de saludar els periodistes que ens acompanyen, com cada matí, en aquest informatiu comarcal. Primer saludem a la Paula. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
També saludem en Sergi. Bon dia, Sergi.
Hola, bon dia.
També tenim en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Bon dia.
I saludem a la Paula Camps, també. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem el repàs dels principals titulars de les notícies del Baix Empordà. I és que, com avançàvem, l'Ajuntament de Torroella i l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit signen el nou conveni que ha de regular les competències i el règim econòmic-financer entre els dos ens locals al llarg d'aquest mandat. Què més en sabem, Paula?
L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, i el president de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, Genís Dalmau, han signat aquest dijous el conveni interadministratiu que regularà les competències i el règim econòmic-financer entre els dos locals al llarg d'aquest mandat.
I també explicàvem que Begur destinarà 6 milions d'euros de fons Next Generation a 5 projectes de turisme, sostenibilitat, comerç i patrimoni.
Es tracta d'una línia d'ajuts provinents dels fons europeus Next Generation i que ja té 3 de les 5 línies d'actuació aprovades. El consistori confia que les dues línies d'actuació que falten per aprovar ho estiguin en breus.
I detingut a la Bisbal d'Empordà un lladre multireincident menor d'edat després de robar en un domicili. Què més en sabem, Mariona?
En un comunicat, l'Ajuntament indica que el sospitós de 17 anys forma part d'un grup molt actiu que entra a robar cases a diversos municipis del Baix Empordà. La setmana passada el van detenir per fets semblants a Palafrugell i acumula nombroses detencions.
I els bombers van apagar un foc d'una xemeneia que va cremar en una casa de Santa Cristina d'Aro. Paula.
L'avís es va rebre a les 23:18 de dimecres a la nit i els efectius es van desplaçar fins al lloc dels fets, és a dir, al carrer del Suro.
I anem fins a la Bisbal un altre cop perquè un home armat va obrir foc contra els Mossos i va acabar ferit pels trets de la policia. Què més en sabem, Mariona?
Segons les primeres informacions, quan els Mossos van arribar al lloc i estaven inspeccionant la zona, l'home va aparèixer al carrer, va treure una arma de foc i va disparar contra la patrulla. Els Mossos van respondre a l'atac i van obrir foc amb l'arma reglamentària. L'home va resultar ferit i traslladat al Trueta. De moment es desconeix el seu estat, però els agents no han patit lesions.
I mor el bisbe emèrit de Girona, Carles Soler, als 91 anys.
El bisbe va morir la matinada de dissabte, segons ha informat el bisbat de Girona. Soler va estar 7 anys al capdavant de la diòcesi fins que va renunciar en complir 75 anys i va ser rellevat per Francesc Pardo. L'administrador diocesà de Girona, Lluís Sunyer, ha destacat el servei generós i desinteressat del bisbe emèrit en els 7 anys de ministeri. La missa exequial se celebrarà demà a les 11 hores a la Catedral de Girona.
I Palafrugell programa activitats per commemorar el 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. Què més en sabem, Ferran?
Les impulsa la taula de solidaritat i cooperació de Palafrugell amb propostes per als infants, una xerrada i una exposició al teatre. La commemoració oficial va ser ahir amb un joc a Plaça Nova i aquest dimecres hi haurà una hora del conte a la biblioteca i una conferència al Museu del Suro.
I el veïnat de Maspera de Calonge es queixa d'un mal servei de recollida de deixalles. Què més en sabem, Paula?
Aquest és un problema més que han d'enfrontar els residents d'aquesta zona a causa de les obres iniciades el 2021.
I en plan esportiva, cal destacar que aquest cap de setmana hi ha hagut jornada de descans tant a la Lliga Elit com a Segona Catalana de Futbol. Pel que fa al bàsquet, el Bisbal Bàsquet s'imposa a un gran club bàsquet de Sal, Sergi.
L'equip bisbalenc continua invicta i suma 11 victòries en 11 partits a la Lliga EVA. En un derbi contra el Sal molt disputat, els de la Bisbal van haver de suar de valent per capgirar el marcador.
I en hoquei patins hem de destacar l'important triomf del club hoquei Palafrugell contra un rival directe com el Lloret.
Els palafrugellencs aconsegueixen un triomf incontestable per 5-2 i se situen tercers a la classificació de l'hoquei Lliga Plata Sud. Davant d'un contrincant directe com el Lloret, que tenia 3 punts més, els blanquinegres van fer un partit molt seriós i van retallar la diferència de punts que els separava.
I respecte als equips de la ciutat de Girona, el bàsquet Girona pateix una dura derrota a la pista del Baxi Manresa.
En un duel que va començar amb un Manresa superior, els gironins van ser capaços de recuperar-se, però malauradament es van descompondre posteriorment i van acabar sucumbint per un contundent 101-87.
I l'Uni Girona continua en pas ferm a la Lliga Femenina amb una nova victòria que li permet acostar-se més a la part capdavantera de la taula.
Vuitè triomf de les gironines a la Lliga Femenina que les situa terceres. A més, gràcies a la primera derrota del líder, el Perfumerías Avenida, ja es troben a només 2 victòries del conjunt de Salamanca que fins ara estava invicta.
I més enllà del Baix Empordà estan passant coses perquè el jutge García Castellón s'agafa a un nou informe de la Guàrdia Civil per intentar evitar l'amnistia de Puigdemont. Segons aquests documents, un dels investigats a la trama, l'enginyer Jaume Cabaní, que també va ser director financer del Consell per la República, hauria rebut transferències per valor de 28.000 euros procedents de la Casa de la República, la residència de Carles Puigdemont a Waterloo. A més, Cabaní també hauria pagat algunes factures del bufet d'advocats que defensa l'expresident de la Generalitat. De fet, la Guàrdia Civil va més enllà i assegura que l'investigat hauria desviat fons públics per finançar l'estratègia al voltant del procés independentista. Fins i tot diu que podria haver comès un delicte de blanqueig de capitals. Veurem si finalment es pot agafar aquest informe. També hem de destacar que l'Organització Mundial de la Salut reclama ajuda immediata per Gaza per una situació sanitària catastròfica. Els 34 països representats exigeixen el pas immediat, continu i sense traves d'ajuda humanitària després que el Consell de Seguretat de l'ONU es negués a demanar un alto foc humanitari immediat pel veto dels Estats Units. Una quinzena d'estats han demanat aquesta reunió per tractar la situació a Gaza amb un sistema de salut pràcticament col·lapsat per centenars d'atacs a les seves instal·lacions i grans dificultats per rebre subministraments humanitaris. Cal recordar que la guerra a Gaza ja fa gairebé 2 mesos que s'allarga. I hem de destacar la victòria del Girona a Montjuïc per 2-4 davant del Barça i amb aquesta victòria, els gironins es col·loquen al capdavant de la classificació de la Lliga. Els homes de Michel Sánchez van lluitar contra tot un Barça amb personalitat i van ser superiors en molts moments del partit, sent fidels així al seu estil. Tres punts que són encara més valuosos per com s'han aconseguit i que es tornen a situar, com dèiem, líders en solitari de primera divisió després de l'empat del Madrid aquest dissabte. Per tant, acaben la classificació dos punts per sobre dels madridistes i fins a set ja dels homes de Xavi Hernández. Els anotadors de la nit van ser Dòpic, Miguel, Valeri i Estuani per part del Girona i Lewandowski i Gundogan pel Barça. Celebrem aquesta victòria del Girona. I tot seguit anem amb el repàs de la previsió meteorològica amb l'Albert Aparicio. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Amb quin temps comencem la setmana al Baix Empordà?
El dilluns ha començat amb algun núvol baix o petits bancs de boira o boirina d'abast local a primera hora, però la tendència serà al llarg del dia quedar un cel més assolellat o en presència d'alguns núvols alts i prims. La protagonista d'aquest inici de setmana, però, serà la temperatura. Si bé els matins i nits seran freds, amb una mínima avui al voltant dels 3 graus, la temperatura diurna pujarà força fins a superar els 20 graus de màxima, per tant, un dia amb gran amplitud tèrmica. Demà seguim sota l'estabilitat atmosfèrica amb temperatura diurna elevada que novament podrà superar els 20 graus a l'espera d'un canvi de temps entre dimecres i dijous pel pas d'un front que ens pot portar algun ruixat i una normalització de la temperatura.
Doncs a veure si ens porten aquests ruixats i també la normalització de la temperatura, que em sap greu, però durant aquesta època en principi ha de fer fred. Moltíssimes gràcies, Albert. I el comentari d'avui ens el porta en Marc Casanovas.
Quan a la costa encara dubtem si anar a banyar i les geladeries encara estan obertes, podem veure com els ajuntaments, per tenir-ho tot a punt quan toca, comencen a penjar els llums de Nadal a totes les ciutats i pobles. A les grans ciutats són els comerciants qui responsabilitzen de vestir el Nadal als carrers. Però els ajuntaments n'atorguen subvencions, el que implica que els governs municipals consideren que la lluminària són d'interès públic i val la pena promoure-les. La gran majoria de pobles de l'Empordà són els ajuntaments qui paguen directament les llums de Nadal i la seva instal·lació i manteniment, ja que només els faltaria pagar això al petit comerç que aguanta amb força històrica els nostres pobles i ciutats. Per tant, ho podem considerar majoritàriament una inversió pública i també un servei municipal que es va repetint any rere any. Aquest no és un article en contra d'engalanar els carrers de Nadal, que quedi molt clar. Malgrat que no tingui un gran esperit nadalenc, penso que hi han de ser aquests llums i contribueixen positivament a generar aquesta màgia de Nadal, especialment pels més menuts de casa. Evidentment, també contribueixen al fet de que, ansiats per aquesta màgia, entrem als comerços a comprar i fins i tot comprar coses innecessàries. Però si això dona més vida i ajuda al petit comerç local, no hi puc estar més d'acord. Pel que fa al tema energètic, està clar que des d'altres instàncies s'ha decidit aplicar una amnistia a l'enllumenat de Nadal. Per què dic això? Doncs perquè un decret del 2015 estableix que en el període nadalenc l'enllumenat s'ha de mantenir apagat en horari nocturn i ha de disposar d'un sistema de condicionament programable. Això no ho compleix ningú, ja que per poder-ho fer les llums de Nadal han de disposar d'un sistema elèctric independent. És a dir, que no val connectar-se als fanals, com fa tothom. Fer una xarxa independent només s'ho poden permetre les grans ciutats i per això, majoritàriament, no es compleix el famós decret. No entenc això de fer lleis per després no complir-les. Alguns justifiquen dient que el canvi de l'il·luminació nadalenca per la tecnologia LED ha reduït molt el consum energètic. I és cert, tenen raó. Però també és veritat que alguns municipis, amb aquesta justificació, han decidit il·luminar més carrers, cosa que implica, de forma clara, major consum. Però el tema que més m'interessa comentar, que és molt subjectiu, és l'estètica dels llums de Nadal. Molts ajuntaments fan grans esforços des de les àrees d'urbanisme amb paisatgistes, arquitectes i delineants per tenir i dissenyar un nucli urbà bonic, singular, i em sorprèn molt que per Nadal pots observar municipis preciosos instal·lant llums de Nadal horroroses, estridents i amb poca coherència amb l'entorn i els seus habitants. Pobles mariners amb llums barroques, rens i pares noals. Pobles molt diversos amb llums amb símbols religiosos, creus i angelets. Ciutats sense estació amb trens il·luminats. l'horrorosa llum blava que el vol traslladar un ambient fred mentre no baixem dels 7 graus centígrafs aquí a l'Empordà, i la dolorosa combinació de llums càlides i fredes en un mateix element i un mateix carrer. Si us plau, pensem una mica més en com hem de ser els llums de Nadal. Personalitzem una mica. No podem posar llums per posar. Apliquem el menys és més i, com a mínim, siguem una mica coherents, si us plau. Llum càlida, homogeneïtat i de fugir dels barroquismes. Som-hi.
Doncs deixem això apuntat. Moltíssimes gràcies, Marc Casanovas. I comencem el repàs de les principals notícies al Baix Empordà, i és que l'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, i el president de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, Genís Dalmau, van signar aquest passat dijous el nou conveni interadministratiu que regularà les competències i el règim econòmico-financer entre els dos ens locals al llarg d'aquest mandat. La signatura, més, es va formalitzar a la seu de l'EMD en presència del president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, un organisme que va participar de manera molt activa en la creació d'aquest ens municipal l'any 2015 i en la mediació per resoldre el litigi que va enfrontar l'entitat municipal descentralitzada amb l'Ajuntament aquests darrers dos anys. Què més en sabem, Paula?
Amb dues entitats reconeixen que amb el nou conveni s'inicia una nova etapa, en la qual es deixen enrere els litigis i es reforça la col·laboració i la bona entesa. Amb la signatura del conveni es rubrica un nou acord que ja ha estat ratificat per unanimitat tant en el ple municipal com a la Junta de Veïns de l'entitat municipal descentralitzada. L'alcalde Jordi Colomí ha volgut ressaltar la bona predisposició del nou govern de l'entitat municipal descentralitzada per restablir els ponts, el diàleg i arribar als acords. Ha reconegut que els darrers mesos s'ha fet un intens treball per donar forma i contingut al nou conveni i els esforços han valgut molt la pena. El president de l'entitat de l'Estartit, Genís Dalmau, ha demanat disculpes pels litigis i la confrontació promoguda per l'anterior govern de l'entitat municipal descentralitzada. Ha assegurat que el govern nou ha iniciat el mandat amb la màxima predisposició i bona voluntat per arribar a acords amb l'Ajuntament, i ha recordat que una de les primeres decisions preses va ser la de paralitzar els contenciosos administratius i renovar el conveni entre l'entitat municipal descentralitzada i l'Ajuntament. Per la seva banda, el president de la Diputació, Miquel Noguer, ha declarat que aquest conveni és fruit del consens i la voluntat de col·laboració entre les dues entitats locals. La suma d'esforços i de la coordinació afavoreix l'autonomia funcional de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit i es tradueix en la prestació d'uns serveis de qualitat per la ciutadania.
I l'Ajuntament de Begur preveu destinar 6 milions d'euros a 5 projectes relacionats amb el turisme, la sostenibilitat, el comerç i el patrimoni. La més important és una inversió de 3 milions d'euros que es farà servir per convertir Begur en una destinació amb una mobilitat sostenible. En aquest sentit, es preveu la millora dels camins de ronda, la redacció dels projectes paisatgístics d'aigua blava, aigua freda i el camí de Satuna. A més, també es contempla incorporar sensors i panells informatius sobre l'estat de les platges a la localitat. Què més en sabem, Paula?
A tot això cal sumar també l'increment de places d'aparcament i la connexió entre el nucli històric i les platges de Fornells i Aigua Blava. Des de l'Ajuntament destaquen que aquest seguit d'accions tenen l'objectiu de transformar una de les problemàtiques que té actualment el municipi entorn de la mobilitat, derivada de la seva especial orografia. Per això, diuen, s'aposta per una mobilitat sostenible i una connectivitat millor. Està previst que el 25% del programa estigui desenvolupat a finals del 2024 i que s'acabi d'implementar a finals del 2026. La segona línia d'actuació que s'ha aprovat vol combatre la contaminació lumínica amb l'instal·lació d'estacions elèctriques renovables que fomentin l'autoconsum. A banda, també contempla posar instal·lacions tèrmiques amb ús de biomassa. Amb el que també es podrà comptar l'Ajuntament de Begur és amb els 762.715 euros que s'ha aprovat per tirar endavant un plan per incentivar l'activitat turística i comercial al poble. Es preveu que estigui acabat el 30 de juny de 2024 i inclou inversions a la via pública, com la instal·lació d'un ascensor a l'aparcament del Sot d'en Ferrer i la millora d'ornamentació i el mobiliari urbà. Les dues ajudes, que encara no s'han aprovat però que l'Ajuntament confia que ho estiguin en breu, sumen 3,2 milions d'euros entre les dues. La més important és de 2,5 milions d'euros i està vinculada a la preservació del patrimoni històric de Begur, mentre que l'altra és de 700.000 euros i contempla la promoció del turisme esportiu a la localitat i la millora del vestidor.
I la policia local de la Bisbal d'Empordà va detenir un lladre multireincident menor d'edat després de robar en un domicili. Què més en sabem, Mariona?
Segons informa l'Ajuntament en un comunicat, cap a la una de la tarda d'aquest dimecres els agents van rebre l'avís d'un ciutadà que havia enxampat el delinqüent a casa seva. El lladre, en veure sorprès, va saltar la tanca i va fugir. La policia local va muntar un dispositiu de recerca amb les dades i la descripció facilitades per la víctima i minuts més tard van localitzar el jove, vell conegut per la policia i que coincidia amb les característiques físiques del lladre. Durant l'escorcoll li van trobar objectes robats a l'habitatge i el van detenir per un robatori amb força a l'interior del domicili. En un comunicat, l'Ajuntament indica que el sospitós de 17 anys forma part d'un grup molt actiu que entra a robar cases a diversos municipis del Baix Empordà. La setmana passada el van detenir per fets semblants a Palafrugell i acumula nombroses detencions.
I els bombers van apagar un foc que va afectar una xemeneia de Santa Cristina d'Aro. Paula.
L'avís es va rebre a les 23:18 de dimecres a la nit i els efectius es van desplaçar fins al carrer del Suro. El foc de la xemeneia va cremar l'interior d'aquest habitatge. Concretament, va afectar una petita fusta de la planta baixa. Els efectius van aconseguir desmuntar la part cremada de la xemeneia i van acabar extingint el foc. I fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 3 unitats del cos de bombers.
I un home armat obre foc contra els Mossos de la Bisbal d'Empordà i acaba ferit pels trets de la policia. Fonts properes al cas han explicat que cap a les 4 de la tarda, familiars de l'home van avisar els serveis d'emergències perquè estava en actitud agressiva. Mariona, què més en sabem?
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les circumstàncies del tiroteig. Segons fonts properes al cas, l'home havia anat un primer cop a la casa amb actitud agressiva cap a la dona i els altres familiars. Després de fer-lo marxar, els sospitós van amenaçar amb tornar, aquesta vegada armat. Quan els Mossos van arribar a lloc i estaven inspeccionant la zona, l'home va aparèixer al carrer, va treure una arma de foc i va disparar contra la patrulla. Els Mossos van respondre a l'atac i van obrir foc amb l'arma reglamentària. L'home ha resultat ferit i traslladat al Trueta. De moment es desconeix el seu estat, però els agents no han patit lesions. El sospitós està detingut d'entrada per un delicte d'atemptat a agents de l'autoritat.
I el bisbe emèrit de Girona, Carles Soler, va morir aquest cap de setmana als 91 anys, segons ha informat el bisbat de Girona. Soler va estar 7 anys al capdavant de la diòcesi fins que va renunciar en complir 75 anys i va ser rellevat per Francesc Pardo. Mariona, què més en sabem?
L'administrador diocesà de Girona, Lluís Sunyer, ha destacat el servei generós i desinteressat del bisbe emèrit en els 7 anys de ministeri. Des de la seva jubilació i fins fa pocs mesos, Carles Soler col·laborava periòdicament amb les parròquies de l'arxiprestat de Banyoles. També va exercir nombrosos càrrecs a l'arcabisbat de Barcelona. A l'octubre del 2001 va ser nomenat bisbe de Girona fins a la seva renúncia durant el juliol del 2008. En els 7 anys de ministeri a Girona, destaquen la creació de les residències sacerdotals de Banyoles i d'Olot, la institució del Servei Diocesà de Catecumenat, l'impuls de la Pia Fundació Autònoma Sant Martí de Girona o la instauració de la Secretarietat Diocesà per al Diàleg Interreligiós. La missa exequial del bisbe se celebrarà demà a les 11 hores a la Catedral de Girona.
I Palafrugell commemora el 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans amb diverses activitats. Les impulsa la Taula de Solidaritat i Cooperació de Palafrugell durant els pròxims dies i s'inclouen propostes per als infants, una xerrada i una exposició al teatre. La commemoració oficial es va fer ahir. Què més en sabem, Ferran?
Ahir al matí van fer una activitat per als infants de primària i les seves famílies. Va ser Ciutat 10, el Joc dels Drets Humans a Plaça Nova. El dimecres, a 6:15, a la biblioteca, s'explicarà el conte tradicional saharaui, l'Eriçó i el Xacal. Va dirigit als infants de fins a 6 anys i cal inscriure's al telèfon 972 30 4809. Després, a les 6, Desiree Vela farà la conferència Jo no sóc racista, però a l'auditori del Museu del Suro. A més, fins al 17 de desembre hi ha l'exposició Una mirada a Malawi d'Active Africa al vestíbul del Teatre Municipal de Palafrugell. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres de 10 a 1. La Declaració Universal dels Drets Humans va proclamar-se el 10 de desembre de 1948 per part de l'Assemblea General de les Nacions Unides. Inclou 30 articles sobre els drets humans considerats bàsics i irrenunciables. L'han elaborat en representants d'arreu del món. És una llei que s'utilitza per pressionar els governs que no compleixen alguns dels articles i que és d'obligat compliment per tots els estats membres de la comunitat internacional. Des de l'any 2006, les Nacions Unides té el Consell dels Drets Humans de les Nacions Unides per vetllar que es compleixin els articles.
I les obres de reurbanització de Maspera, iniciades el 2021 amb una durada prevista de 30 mesos, encara continuen i els veïns es troben en diverses situacions. Paula, què més en sabem?
Els habitants de Maspera demanen al consistori acabar amb l'irregularitat del servei de recollida i, a més, mirar de fixar els contenidors per evitar que els senglars es bolquin. D'altra banda, fa uns dies es va cremar una bateria de contenidors i és que el veïnat, que hi viu tot l'any, també apunta que alguns residents tenen pràctiques incíviques. De fet, en aquesta urbanització, moltes de les parcel·les són segones residències. La regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Calonja i Sant Antoni, Anna Carlero, reconeix que el consistori, a part d'estar treballant amb el nou contracte d'escombraries per millorar el servei, des d'Urbanisme també estan treballant per enllestir les obres en aquesta zona de Maspera.
Aleshores, totes aquestes qüestions esperem poder-les resoldre també un cop hem adjudicat tot aquest contracte i haver establert totes les el plec de condicions al respecte. Però o sigui, nosaltres, pel que fa a les obres, o sigui, el que sí que és portar Urbanisme, el que sí que esperem és que en aquest sentit, un cop doncs això també contribueixi, no, sigui un factor més, aquesta sensació doncs, de neteja. No?
El projecte de Maspera, amb un cost de 8,7 milions d'euros, ha de servir per posar al dia aquesta urbanització dels anys 70-60 que pràcticament no disposava de serveis. La previsió, tal com explica la regidora d'Urbanisme, és que acabin abans de l'estiu.
I una de les iniciatives solidàries que s'està estenent pels balcons de Catalunya és el Tió Català. És evident que els més petits de la casa ja estan fent engreixar el seu tió per poder-lo fer cagar el proper Nadal. Tot i això, aquesta iniciativa del Tió Català és ben diferent. Per donar-nos alguns detalls més, ens visita un dels seus impulsors i psicòleg clínic, en Jordi Barris. Bon dia, Jordi.
Hola, molt bon dia. Bon dia tingueu.
Primer de tot, pels que encara no sàpiguen en què consisteix aquesta iniciativa del Tió Català, m'agradaria que expliqués una mica en què es basa, com sorgeix.
Bueno, el Tió Català és una idea que va aparèixer ja fa molts anys. En aquest cas no té massa a veure amb l'inici amb la fi, amb la finalitat o el moment actual. I breument, simplement, doncs, fa molts anys em vaig donar compte que, com molta gent, vaja, que després em vaig donar compte que molta gent va pensar el mateix, que veia molta iconografia no d'identitat folclore catalana de l'enc en els balcons de Catalunya, no, altres imatges que són molt lloables però no són representatives del nostre país, i vaig pensar que era una llàstima que, bueno, dintre la idiosincràcia dels catalans sempre hi ha pues, molt d'efecte cultural molt potent, que el divin de portes en dintre, si tot tancar cap a dintre, i no ho mostrem cap a fora, cap a l'exterior, cap a la gent de fora, que també puguin veure la nostra realitat, que és altament digna i bonica, no?, de conèixer. I en aquest sentit vaig pensar que podíem fer una banda un domàs del tió, amb la imatge del tió, per penjar-la fora i perquè tothom esperés que el tió arribi a casa seva per aquestes dates, doncs amb una bandera que identifiqués la casa on havia d'arribar el tió. I això va quedar bastant latent, fins que, bueno, jo per la meva feina doncs tinc molts pacients que fan moltes coses molt ben fetes i que tenen moltes habilitats. Una d'elles és en Jordi, i en Jordi és un noi amb una problemàtica mental important i que sap, per altra banda, dibuixa molt bé, és un gran dibuixant de còmics, és un gran il·lustrador, és un gran dissenyador, vale? I li vaig demanar si em podia fer el disseny com una cosa totalment desvinculada d'ahir i d'això. Fins que fa un parell d'anys, un any, els seus pares em van dir, escolta, què et sembla si això que no has tirat endavant, perquè tu no tens temps i tal, ho fem entre tots. I aquí va néixer la idea de tiocatalà.cat i va néixer la idea de fer-ho amb una doble vertent, no? La primera inicial, que és una mica el tema de difusió de la cultura del folclore català en la vertent més nadalenca, i en segon lloc, doncs, per donar un cop de mà a en Jordi i la seva situació de malaltia, doncs, per potenciar-lo, per motivar-lo i perquè tingués tota una sortida, doncs, més digna dintre també d'una situació laboral, no? Que no és tant el tema econòmic que pugui haver-hi darrere, sinó que ell es senti digne, doncs, fent una activitat molt reconeixible pels Balcons de Catalunya i que pugui, com tothom que necessita tenir èxit, també pugui dir, ostres, això ho he fet jo i la gent ho vol tenir a casa meva, no? A casa meva, doncs, resulta que la gent també ho valora i ho aprecia per tenir-ho. Mm-hmm. I aquí vam donar-hi una tercera finalitat, que va ser, parlant amb molts pares d'en Jordi, i va ser, escolta, crec que seria molt bo que li donéssim un fi solidari, no?, a aquesta iniciativa, fi solidari en benefici de persones i de famílies com en Jordi, que potser en aquest moment no tenen l'oportunitat, doncs, a vegades de tenir un cert èxit, una certa reconeixement, una certa difusió de dignificar tot el que és la malaltia mental, no? Avui dia parlem molt de la malaltia mental.
Clar.
I tothom ara està en boca a tothom i, per sort, molta gent, inclús esportistes, no?, reconeixen el fet, però, bueno, la malaltia mental, inclús la malaltia mental més crònica dura, és molt més complexa i li requereix molta més ajuda, molta més visibilitat, i vam pensar que la nostra contribució a través del tiocatalà.cat amb un petit granet de sorra, com podria ser fer un fi benèfic solidari, amb una entitat que treballi realment amb això i que sàpiga el que és això i que moltes vegades, pues, els costa de rebre ajudes, té menys que seria una causa molt, molt motivadora per nosaltres i que segurament seria una cosa molt apreciada per la gent que pugui contribuir amb nosaltres en comprar el seu domàs, no? Uh-huh. I aquí va ser com van contactar amb Salut Mental Catalunya, que és la federació d'entitats potser més gran de Catalunya, que agrupa moltes petites federacions de salut mental i família, uh-huh. I és encantat de la vida de que tinguéssim aquesta iniciativa.
Perquè, més o menys, saben alguna xifra aproximada del que s'ha pogut donar en aquesta plataforma de salut mental de Catalunya? Perquè, si no vaig errada...
A part dels beneficis, et refereixes?
Sí, exacte. Exacte.
A part dels beneficis vindrà en funció de que primer tot puguem tenir la possibilitat de recuperar els costos, que això ho hem fet totalment particular i és una idea privada, no? Per tant, recuperem els costos i a partir d'aquí sí, després ja en parlarem amb ells i concretarem una part de aportació econòmica que esperem que sigui molt generosa per ells i que els plegui molt. La veritat és que Salut Mental Catalunya són una gent fantàstica i que més enllà de l'aportació econòmica ja ens van deixar clar que no era el fet en si de l'aportació econòmica, els interessava tot el fet de la difusió i tot el fet de que algú pogués desinteressadament col·laborar amb ells, no? I nosaltres potser ens interessa més l'aportació econòmica, que podem fer el més gruixuda possible, que ells mateixos inclús.
Perquè suposo que ara que són dates nadalenques, amb la venda de domasos haurà anat pujant els últims mesos, no? Perquè al final també és reivindicar això, una mica la cultura catalana en aquests balcons. Clar, no ho sé, com aneu de a l'hora de que us facin comandes?
Mira, la veritat és que això ja ho teníem bastant engegat el mes d'agost, teníem la producció, ens faltava, no som amateurs, jo no dic el món de la psicologia, els pares d'en Jordi són mestres jubilats, en Jordi és una persona, bueno, que fa les seves coses del dia a dia, té les seves rutines, per tant, tot ens venia no gran, perquè ja intuïem, però sí, no coneixíem la realitat. El que sí que teníem clar és que una campanya d'aquestes no la iniciàvem el mes d'agost quan estàvem a la platja, per tant, això us va posar en marxa la web, l'Instagram, que la gent pot seguir, que és Tio Català, sí. I la web és tiocatalà.cat. La iniciativa es va posar en marxa el 2 de novembre, perquè clar, això és una cursa d'esprint, hem de vendre domasos i ens hem de fer coneguts des del 2 de novembre clar. Fins al 24 de desembre, o sigui que no ens coneixia ningú i continua sense coneixer-nos a ningú o no tota la gent que ens agradaria, inclús molta gent no acaba de visualitzar que és Tio Català, no? De què va? I sobretot també quina és la finalitat i inclús, per què no dir-ho, no? La veracitat, no?, que podem tenir nosaltres en la nostra acció. I, bueno, i aquest primer any estem realment molt contents on hem arribat a aconseguir. Per tant, va tenir un pic molt gran de molta gent molt interessada, molt motivada d'entrada en tot el que seria la identitat més catalana, segurament. Ara estem en una situació més estable de vendes i ara esperem que, bueno, en mitjans com el vostre, doncs la nostra difusió pugui i la nostra coneixença pugui incrementar-se i fem un repunt final de vendes que ens serà molt, molt, molt bo per totes les parts, no?
Clar, clar, jo els beneficis que pugui tenir per totes les parts volia preguntar-li per en Jordi Lloret, que és també un dels impulsors al final del projecte. Esclar, quins beneficis aporta per la seva salut mental la creació d'aquest domàs per reivindicar una miqueta més la cultura catalana?
Ell està realment content. Ara mateix està en una fase una mica sorprès, perquè, com tots, per altra banda, però per nosaltres potser és més fàcil assimilar que una iniciativa que vam estar disposats a invertir-hi uns esforços econòmics, de temps, etc. Doncs, bueno, teníem l'opció de que sortís més bé o no sortís bé i ho acceptàvem, no? Saber que ens ha sortit bé i que la gent, quan ens coneix, ho compra i la gent ho agraeix, i hem trobat moltes altres iniciatives, gent que feia coses vinculades amb el món del tio nadalenc, que ens ha dit per col·laborar, per fer altres coses. És un gran reconeixement i, bueno, i la idea de que aquest èxit que et deia abans, no?, que tothom busca, doncs el podíem arribar a tenir amb la nostra iniciativa. Però és més fàcil de digerir. Ahir li està sent una mica més costós, pot ser, el fet de veure's abrumat en tot una casa inundada de banderoles del domàs que han d'etiquetar, que han de portar per enviar correus, tot aquest procés de quasi de teresines, no?, si se me permet l'expressió, d'una sèrie molt popular coneguda. Doncs a casa seva estan així ara mateix. I ell està col·laborant molt, la veritat, ha trobat aquest punt de motivació per ajudar la seva família. I tot i que li costa a vegades el fet de sentir-se abrumat, bueno, està col·laborant inclús en tasques de difusió, que per ell això era una cosa que segurament li costava molt, no? Ha crescut en diversos mitjans i estem molt contents que hagi pogut participar-hi activament en tot el que és el tema de la seva iniciativa, perquè en definitiva és la seva iniciativa.
Hem de dir que a la publicació que fem avui al web, qui vulgui també podrà consultar diversos fragments que tenim d'en Jordi Lloret explicat també una miqueta més al projecte. Clar, jo també volia preguntar, aquests domasos ara mateix on els podem comprar? Perquè teniu la pàgina web, però també es poden comprar en físic?
Sí, es poden comprar bàsicament per tres vies. Una és per la pàgina web. La segona és tenim una sèrie de botigues dintre les nostres limitacions que et deia. A partir del, bueno, mitjans d'octubre, aproximadament, van començar a botigues que ens semblava que podien ser molt interessants, d'aquestes que podrien considerar una mica més emblemàtiques, que podrien considerar que tenen una certa solidaritat en diferents poblacions, doncs a demanar-los si volien col·laborar en tenir el tio també per vendre. Van rebre una resposta molt bona. La veritat és que, esclar, hem arribat no som de la zona de la província de Girona, hem arribat a moltes botigues, o unes quantes botigues de Girona, alguna inclús de Barcelona, Montmeló, per exemple, que els estem molt agraïts, ells es van contactar amb nosaltres. N'hem aconseguit més botigues per al territori, tot i que vam intentar, amb les nostres limitacions, de trobar algun punt per Lleida, algun punt per Tarragona, algun punt per Barcelona, que ens interessaria molt. I també, per tant, es poden consultar les pàgines, a les botigues, perdó, a la pàgina web. I l'altre punt de venda són fires, que també estan a la pàgina web, fires d'aquestes nadalenques, que hem pogut accedir a participar-hi, no? Que tampoc no és fàcil que et deixin participar a les fires, doncs a les que hem pogut. I, bueno, i la veritat és que si l'any que ve el projecte té continuïtat, n'hem après molt de les principis. Hem bastat més ja, hem fet un petit màster de com introduir banderoles en el territori i segurament ho farem encara inclús una mica millor, no? Perquè siguin més accessibles per la gent i més visibles perquè la gent ho pugui comprar.
Clar, jo el que volia preguntar també és una mica quin és el futur d'aquest tio català. Clar, com s'ha de gestionar tot això? Com ho veieu d'aquí a cares a un futur? Perquè, esclar, aquest primer any segur que ha estat d'aprendre molt, però també de gaudir-lo molt. No ho sé, què espereu?
Jo suposo, ara parlaré per mi i possiblement també una mica per ells, no? Com que és una situació molt, 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 molt amateur i molt petita, és una família, clar, t'has d'imaginar una família que tenen dos fills grans, en Jordi amb les seves limitacions, la seva germana, la Marta, que també està col·laborant activament, i els pares, no? I després sí que tenim, o ells tenen, vaja, que siguem una xarxa d'amistats que també els hi ha anat un cop de mà. Jo pel meu costat també tinc doncs, familiars, parents, que d'alguna manera o altra han col·laborat, ni que sigui tan sols donant-me temps perquè pogués fer-ho això i alliberar-me d'altres feines que tindria per fer. I per tant, suposo que ara tocarà digerir una mica, pair una mica, i a partir d'aquí plantejar-nos una mica si val la pena doncs, fer-ho, que potser sí, i fer-ho d'una forma més madura, no? més ben organitzada i més ben pensada, perquè sigui més còmode, no? No té una finalitat de negoci, ni almenys això, té una finalitat de difusió d'un fet cultural identitari català, i que ens plau molt. Jo crec que veig un Domàs Pol Bocó és una satisfacció, que és el que jo buscava, i per altra banda, la idea de la promoció de la salut mental és cabdal ara ja, aquesta és irrenunciable, per tant, si continuarà absolutament amb aquestes dues empentes, no? Amb aquests dos objectius.
Doncs esperem que així sigui, i també veure molts balcons, nosaltres som d'aquí del Baix Empordà, veure molts balcons amb molts domasos amb el tio encapçalant aquest balcó. Moltíssimes gràcies, Jordi Barris, que sabem que bueno, fer aquests 10 minuts d'entrevista doncs, va molt bé, i més per donar a conèixer iniciatives d'aquest tipus. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, m'ha vingut molt de gust i ja ho sabeu, Baix Empordà, capital total, sempre.
Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé el dilluns. Adéu, adéu.
Una abraçada ben gran. Adéu, adéu.
I seguim amb el repàs informatiu de les notícies del Baix Empordà, i és que en plan esportiva aquest cap de setmana hi ha hagut una jornada de descans tant a la Lliga Elite com a Segona Catalana de Futbol. Pel que fa al bàsquet, el Bisbal Bàsquet s'ha imposat a un gran club bàsquet sal. L'equip bisbalenc continua invicta i suma 11 victòries en 11 partits de la Lliga EVA. Sergi.
Els visitants van entrar millor al partit i van obligar els locals a fer un esforç titànic per remuntar. Al final, un 86-81 favorable al Sol Gironès, que suposa un nou triomf i els permet seguir al capdavant de la classificació de la Lliga EVA.
I en hoquei patins hem de destacar l'important triomf del club hoquei Palafrugell contra un rival directe com el Lloret. Els palafrugellencs aconsegueixen un triomf incontestable per 5-2 i se situen tercers a la classificació de l'hoquei Lliga Plata Sud. Davant d'un contrincant directe com el Lloret, que tenia 3 punts més, els blanquinegres van fer un partit molt seriós i van retallar la diferència de punts que els separava. Què més en sabem, Sergi?
Ara ja sumen 15 punts i només tenen per davant el Taradell amb 18 i el Lleidanet al Picat amb 22. El Palafrugell es va posar per davant amb 2, un d'Eloi Mates i un de Gerard Pujol, però abans del descans els lloretencs van retallar distàncies mitjançant Aleix Pastor. A la represa, el gran joc coral dels palafrugellencs es va fer evident i novament Eloi Mates, Gerard Pujol i Van Campen van establir el 5-1. Hugo Laguna, del Lloret, poc abans del final, anotaria el 5-2, resultat definitiu i que suposa 3 punts d'or per al club hoquei Palafrugell.
I respecte als equips de la ciutat de Girona, el Bàsquet Girona pateix una dura derrota a la pista del Baxi Manresa. En un duel que va començar amb un Manresa superior, els gironins van ser capaços de recuperar-se, però malauradament es van descompondre posteriorment i van acabar sucumbint per un contundent 101-87.
La victòria al Nou Congost va tenir la seva gènesi especialment en el primer quart, on els bagencs es van posar a 12 punts per davant dels de Salva Camps. Els gironins van arribar a inquietar els locals, sobretot en el tercer quart, però els manresans van recuperar el control i es van acabar imposant per 14 punts de diferència. La derrota deixa el Bàsquet Girona a la novena posició de l'ACB i en la propera jornada rebrà a Fontajau el Joventut de Badalona.
I l'Uni continua en pas ferm a la Lliga Femenina amb una nova victòria que li permet acostar-se una mica més a la part capdavantera de la taula. Aquest és el vuitè triomf de les gironines a la Lliga Femenina, que la situa terceres. A més, gràcies a la primera derrota del líder, el Perfumerías Avenida, ja són només dues victòries del conjunt de Salamanca, que fins ara estava invicta. Què més en sabem, Sergi?
Jornada molt profitosa per l'Espart Girona, ja que la derrota del Perfumerías Avenida contra el Guernica les apropa a la part alta. Ara ja són terceres i només tenen a les de Salamanca i el Saragossa per davant, tots dos equips amb dos partits guanyats d'avantatge respecte a les de Girona. En la propera jornada, l'Uni Girona rebrà a casa l'Estudiantes.
I abans de continuar amb la repàs informatiu, escoltem una mica de música amb Snowman i Sia. Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling? Don't cry, snowman, don't leave me this way. A bottle of water can't hold me close, baby. To know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on. Don't cry, snowman, don't you fear the sun. Who'll carry me without legs to run, honey? Without legs to run, honey. Don't cry, snowman, don't you shed a tear. Will you hear my secrets if you don't have ears, baby? If you don't have ears, baby, I want you to know. It's the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever. We'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole and live happily. Please don't cry no tears now. It's Christmas, baby. My snow. I abans de parlar de llibres, també escoltem una mica a Lauryn amb Tattoo. I don't wanna go, but baby we both know this is not our time. It's time to say goodbye until we meet again, 'cause this is not the end. It will come a day when we will find a way. Violins playing and the angels crying. When the stars align, then I'll be there. No one will care about the mark, 'cause all I want is still be love. And all I care about is you. No one will care about the pain. I want com cada dilluns, parlem una mica de llibres amb la Maria Teresa Calabós. Bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé, molt bé. Començant el dilluns, arrencant el dilluns.
Sí, molt bé, perfecte. molt bé.
I no sé, quin llibre parlarem avui? De quin llibre parlarem?
Avui us parlaré d'un llibre que probablement hi hagi gent que en sàpiga més que jo, però em sembla que és interessant explicar que sobre les taules de novetat de les llibreries hi ha aquesta obra que s'ha feta des de l'any 1983, i si us dic El viatge de Suna, Suna amb S-H-U-N-A, probablement algú digui, bueno, no sé què és això i tal, però si en comptes de dir això us parlo de, potser també l'autor costa de conèixer, que és Hayao Miyazaki.
Oh, i tant, vale? Sí, sí que en
sí?
Sona.
Ara sí? Molt bé. La gent que aquest cap de setmana ha anat al Saló del Manga, estic segura que és com un déu.
Sí.
Què us he de dir? El meu veí Totoro, la princesa Mononoke, El viatge de Chihiro, El castell ambulant, tot sí, això sí que ja tots n'heu sentit a parlar. Mm. Estem parlant de les obres d'aquest escriptor, dibuixant, guionista. Ell va fer també els dibuixos d'aquest llibre. Mm-hmm. És com una mica l'obra precedent, algú que després ell ha anat fent. Ara té 82 anys, per tant és un senyor que va néixer l'any 41. Mm. I bé, la seva obra ha arribat a tot Occident, o sigui, tot i haver sigut un èxit a Orient, ha arribat a Occident. Mm-hmm. Ell és director també, llavors ha fet obres que han anat directament al cinema, que és l'anime, ja ho sabeu, sí. El que és el cinema japonès oriental és anime, el que és el dibuix imprès i publicat en paper és el manga, val? Mm-hmm. I llavors hi ha manga de diferents noms, o sigui, el juvenil té un nom, el que és ja més per adults un altre, vull dir, no entrarem ara en aquest tema, perquè és un tema llarg i ja et dic que amb una explicació ben preparada se'n pot fer una xerrada més completa. Dir-vos que aquesta obra, una obra que pot llegir tothom, vull dir, nosaltres el tenim a la taula de novetats de la narrativa, perquè des dels, et diria, 10 anys, que hi ha ja una comprensió lectora, el dibuix és molt bonic, i és un príncep d'un país que hi ha molta, molta fam, gairebé cap possibilitat de plantar cap cereal, res que els hi pugui alimentar, i agafant un animal que no és exactament un cavall, és com una, com un, bueno, no sé, un animal de les neus d'aquests amb
sí, és
grossos
que
amb banyes. I
els animals que fa Miyazaki són una mica això, elaborats,
són propis,
no?
Vale? Sí. Sí, és una, vull dir, és gros, podria ser una barreja entre un cèrvol amb un camell sense gepa i
ostres, un cavall gros,
no sé com dir-ho, eh?
Sí,
vull
sí.
dir, però en tot cas és un animal molt fidel, que és absolutament, estan ben compenetrats amb el seu genet i el seu amo, i han de viatjar fins a unes terres desconegudes, que tampoc saben exactament on són, a buscar unes llavors daurades, que seria, bueno, com el blat, o en tot cas diria que és com una sèmola, perquè és un granet més petit, i a veure si troben el país de que hi pugui haver aquesta sèmola, aquest blat que puguin plantar i puguin erradicar la gana en el seu país. Mentrestant, aquest viatge és absolutament la idea de sempre, el viatge a Ítaca, de com aquest príncep, aquest jove, aquest nen, doncs a les aventures que passa cap a fins que troba aquestes llavors. Hi ha, el dibuix és molt original, i el còmic, el llibre, no en podem dir exactament còmic, tot i que hi hagi pàgines que sí que tenen la vinyeta
diàlegs, no?
Com la del còmic, evidentment es llegeix d'esquerra, de dreta a esquerra, sí. Vull dir que es llegeix al revés. Això també ja tots els entesos ho sabeu, els que no, en tot cas ja els hi explicarà la llibreria si és que volen fer una prova, però és com una iniciació, aquest llibre, no només a l'autor, sinó poder també a la cultura manga perquè hi ha pàgines que és un dibuix sencer, per tant no
tens
és
diàleg.
Vinyeta, no té tant de diàleg, i tot el dibuix parla molt també. És molt, és, com us diria, dolç, és una imatge que ve de gust mirar-la, vull dir, no hi ha agressivitat, no hi ha malestar, cada pàgina té la seva bellesa, i, bueno, el recomanem molt, no és només el viatge d'aquest nen, salva amb unes nenes de l'esclavitud, i, bueno, hi ha també un fil amorós molt, molt blanc, molt, molt net.
Com a les pel·lícules, és que sento parlar del llibre i és com recordar tota la filmografia.
Ja, m'alegro.
És un autor que, de debò, qui no l'hagi pogut gaudir, tant amb llibre com amb animació, és excepcional.
Nosaltres el que ens sap greu és això, que hi ha com una corrent de gent que ho ha descobert i que s'entorten absolutament fans i li troben tota la bellesa que té, sí. I en canvi el sol fet dels que no hi han entrat donar una sensació d'estranyesa, de sí. Dubtes, i no ho agafen una mica pel desconeixement de què hi trobarien, perquè vaja, com amb tot,
exacte.
Una novel·la de caire d'intriga i n'hi ha que són magnífiques i que te provoquen una inquietud, però una manera de saber, un t'enganxen fins a tu intentant endevinar què passarà, què no passarà, i n'hi ha que són plenes de sang i fetge, gores, que, bueno, que en realitat, vull dir, fins i tot no aporten gaire res perquè només volen provocar el malestar i el disgust, no? Com a per tot, i en totes les obres i en tots els gèneres literaris hi ha de tot. Jo penso que conèixer Miyazaki amb aquest viatge Shunan, que més fa gràcia perquè... Bueno, Salamandra l'ha publicat en català i castellà, valor afegit, i també dir-vos que és curiós perquè en els dibuixos hi ha la signatura seva, d'ell, i signa amb Milla, o sigui, el seu dibuix és Milla, i a vegades l'any, però gairebé depèn. Sempre només ho diu Milla, i si no, 1983, que és quan el va fer.
Doncs no, recordem el títol de...
El viaje, bueno, ara ho tinc en castellà, però és igual, El viatge de Shuna, Shuna amb una A que entre la S i la U, El viatge de Shuna, Hayao Miyazaki, i l'editorial que l'ha fet ha sigut Salamandra, tant en català com en castellà.
Doncs deixem això apuntat, i per tots els que encara no l'hagin pogut gaudir, els animem a gaudir-lo.
Sí, llibre ja des dels 12-13 anys, però no té fi, vull dir, un llibre que el podem... És veritat, perquè també això de l'edat, si poses aquesta, sembla que és per aquesta edat.
No,
és des d'aquesta edat.
Doncs,
des d'aquesta edat.
Moltíssimes gràcies, Maria Teresa Calabús, i esperem la recomanació de la setmana que ve. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Adéu. Bon dia. Adéu.
Inici de dia amb núvols baixos que ràpidament es trencaran deixant un cel més assolellat o amb la presència d'alguns núvols prims. L'ambient fred del matí contrastarà amb la calidesa del migdia en una jornada de gran amplitud tèrmica, amb una temperatura que anirà dels 3 graus de mínima fins als 22 de màxima. La suavitat tèrmica diurna es repetirà demà a l'espera d'un front que farà baixar la temperatura entre dimecres i dijous.
I nosaltres ens acomiadem aquí d'aquest supermatí que hem fet amb Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, i que també s'ha emès a Ràdio Bisbal. Us desitgem que passeu un molt bon dilluns i un molt bon inici de setmana, i que també gaudiu una miqueta d'aquesta treva que ens dona el temps, i ens destapem una mica més abans d'encarar a l'època nadalenca, que de ben segur que ens portarà més fred. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Ens tornem a trobar demà. Adéu, adéu.